Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Amb l'entrada del nou any i el dia de Nadal i Sant Esteve ja enrere, Sant Cugat reactiva l'esperit nadalenc amb la instal·lació del campament reial al claustre del monestir. L'espai, que estarà obert des d'aquest dijous fins al 4 de gener, permet als més petits de la casa entregar les seves cartes als patges reials i així assegurar-se que els seus desitjos arriben als Reis d'Orient. Amb la cavalcada a l'horitzó, el campament s'ha convertit en una de les propostes nadalenques de més èxit a la ciutat. De fet, les entrades per poder accedir al recinte es van exhaurir en menys de 48 hores. I Cugat Mèdia regala als infants de la ciutat una bossa de tela per recollir caramels precisament el dia de la cavalcada de Reis. Un any més, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat ha col·laborat amb el mitjà públic organitzant un concurs per escollir el disseny de la bossa i WIC Barcelona també repeteix com a patrocinador de la iniciativa. Les bosses es repartiran el mateix dia 5 de gener a la plaça Victòria dels Àngels a partir de 4:45 de la tarda. I a pocs dies, perquè arribin ses majestats a la ciutat, els patges i les patgeses se'ls gira feina. Aquest divendres, els ajudants dels Reis d'Orient recolliran les cartes dels més menuts a les 5 de la tarda a la plaça d'en Coll i la plaça dels Rabassaires, de Vulpelleres. També n'hi haurà un a la Rambla de mossèn Cinto Verdaguer, número 18, de Vall d'Oreix. Pel qui ja han fet arribar la seva carta, el Circ Històric Reluí ofereix aquest divendres dues funcions del seu espectacle Muza, una a les 5 de la tarda i una a 8:15 de la tarda. I pels amants del teatre, la companyia Impro Barcelona estarà al casal de Torreblanca amb un espectacle ple de riures i bon humor, també a les 7 de la tarda. I el nou índex de referència per a l'actualització dels lloguers se situa al 2,2% al mes de novembre a l'Estat, segons ha publicat l'INE aquest dijous. L'indicador és d'obligat compliment, així que marca el límit que pot pujar un lloguer que s'hagi d'actualitzar aquest 2025. Es tracta d'una de les disposicions de la Llei Estatal d'Habitatge del 2023, que busca amb aquesta mesura evitar increments desproporcionats als arrendaments. L'índex es publicarà cada mes, el mateix dia que es fan públiques les dades definitives de l'IPC del mes anterior. De fet, la xifra va lligada a les dades de la inflació, ja que serà el valor mínim entre la variació anual de l'IPC, la de l'IPC subjacent, i la taxa de variació anual mitjana ajustada de l'IPC i del subjacent.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
Bé, doncs arriba l'equip del taller Jeroni de Moragues, que ens acompanya un cop al mes. Avui ens parlaran de Castells, de la marxa Passepartout i de l'actriu Maggie Smith, entre altres temes. Per tant, endavant.
Bon dia a tothom. Nosaltres som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues, i ens fa molta il·lusió tornar a ser aquí una temporada més a Ràdio Sant Cugat. M'acompanyen el Joni, l'Alba, la Marina, el Marc i l'Helena. I tots plegats us portem un programa ple de notícies rellevants i interessants que hem preparat amb la resta de companys i companyes que formen part de l'equip. Comencem, doncs, amb la primera secció del programa dedicada al propi Jeroni de Moragues. Endavant, Alba.
El passat dissabte 5 d'octubre va tenir lloc la 7a marxa solidària Pas per tu, de la Fundació Privada Jeroni de Moragues. Una caminada per tal de captar fons pels usuaris. La marxa va ser un èxit total, acollant a més de 200 persones que van gaudir i van posar el seu gra de sorra. La caminada constava de dos recorreguts. Per una banda, hi havia el recorregut adaptat d'un quilòmetre fins al Pi d'en Xandri. I per l'altra banda, hi havia recorregut circular travessant el Pi al parc de Collserola i que constava de 7 quilòmetres. Volem donar un agraïment molt especial als companys del Club Muntanyer de Sant Cugat per participar d'una manera tan activa. Gràcies al projecte Obrim Camí, una iniciativa que fa possible l'accés a espais naturals i a rutes de muntanya amb persones amb mobilitat reduïda. Això és possible gràcies a la cadira Joelete i que volem que cada vegada més persones puguin gaudir d'aquesta experiència.
Moltes gràcies, Alba. Ara, tant la Marina com l'Helena ens explicaran les notícies d'actualitat més destacades de les darreres setmanes. Endavant, Marina.
Més de 200 organitzacions sindicals i socials van donar suport a la convocatòria de vaga general en solidaritat amb el poble palestí i a la fi de les relacions comercials amb l'Estat Israel. Milers de persones es van manifestar a Barcelona per la vaga general en suport de Palestina. La mobilització va començar a les 17:30 amb els parlaments al Jardí de Gràcia i poc abans, a les 18, va iniciar recorregut pel Passeig de Gràcia. Els protestants van girar per al carrer València i van arribar fins al Passeig de Sant Joan per dirigir-se fins a la delegació del govern. Un cop arribats a la plaça Universitat, va finalitzar la protesta.
La Tarroco Arena Plaça es va convertir el passat diumenge 6 d'octubre en escenari de la jornada més important del concurs de castellers. I és que van reunir a les millors colles de castellers de Catalunya. Han reunit un total de 42 grups, milers d'assistents i un gran número d'autoritats catalanes. Els castellers de Vilafranca es van emportar el seu vinent i nouè concurs de castells de Tarragona, confirmant això la seva superioritat. Sumen 13 victòries i s'han imposat en 12 de les últimes 14 edicions. Els de la camisa verda van descarregar el 3 de 10 amb holdre i manillers i han carregat el 9 de 9, el 4 de 10 i el 4 de 9 amb holdre i agulla, obtenint això un total de 9.465 punts per emportar-se la victòria.
Gràcies, Marina i Helena. A continuació, el Joni ens farà un resum esportiu. Endavant, Joni.
El pasado domingo 29 de septiembre se jugó el partido de fútbol que enfrentaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Desgraciadamente, este partido no se recordará por el juego de ambos equipos, sino más bien por los altercados que hicieron pasar por el partido durante los 20 minutos. Y es que algunas personas ultras del Atlético de Madrid tiraron diferentes objetos al campo con la intencionalidad de dar al portero del Real Madrid. Este hecho, muy criticado y debatido en el mundo futbolístico, hizo que el árbitro decidiera parar el partido por la propia seguridad de los jugadores. Algunos jugadores del Atlético de Madrid, al igual que el propio entrenador, fueron a calmar los aires de la grada y a pedir a estas personas que se comporten y no tiren nada más. Desde aquí queremos mostrar el desacuerdo con estas personas que se alejan de los valores del fútbol y del deporte. Por otro lado, este fin de semana se han jugado algunos partidos de la jornada 10 de la Liga Española con los siguientes resultados. Celta de Vigo 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Leganés 1, Mallorca 1, Rayo Vallecano 0, Fútbol Club Barcelona 5 y Sevilla 1.
Gràcies, Joni. Seguim, doncs, amb la secció cultural de recomanacions a càrrec de l'Helena i el Marc. Endavant, Helena.
Sant Cugat va aplegar el cap de setmana del 5 al 7 d'octubre al Festival Petits Cameleons. La 13a edició, que ha batut tots els records d'assistència, segons indiquen algunes fonts, van ser gairebé 10.000 persones que van assistir a tots els concerts que tenien lloc durant aquests dies. Alguns d'aquests concerts reunien grans bandes musicals de l'esquena catalana com Tetillets, Boos, Antonia Font i Figa Flowers. La fórmula d'aquest èxit té a veure sobretot amb intentar adaptar tot el festival per a que puguin gaudir-lo també un públic infantil, oferint concerts de mitja hora, desplaçaments curts entre escenaris i espais reservats per més petits.
Aprofitant aquest espai cinematogràfic, no podem obviar que fa unes setmanes ens va deixar una actriu llegendària. I és que des del nostre espai i com a grans amants de la saga de Harry Potter, voleu homenatjar a Maggie Smith. Maggie Smith va morir el 27 de setembre a l'edat de 89 anys. Maggie és una llegendària actriu britànica i és que durant la seva llarga trajectòria va ser guanyadora de 2 Oscars per les pel·lícules Los Mejores Años de Miss Brody i California Suite, encara que el seu paper més destacat i per on el públic general la coneix és pel seu paper destacat a la saga de Harry Potter, donant vida a professora McGonagall. Per ser conscients de la seva influència i importància al Regne Unit, cal destacar que l'any 1990 va ser nomenada cavaller per la reina Isabel i la va convertir en dama. Una última curiositat referent a Maggie és que va morir el mateix dia, però amb la diferència d'un any, que un altre actor mític de la saga, Michael Gambon, conegut com a Albus Dumbledore, a l'edat de 82 anys.
Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado mucho. Y esperamos con ilusión dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.
Frenchy Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
La teva mirada és el meu detonant. Els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La possessió ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau. T'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau. I ens omplirà la llum més bella. Ens esclata com un gran Big Bang.
Faves comptades.
Bé, doncs, un dijous més rebem la visita del nostre prescriptor d'arts escèniques, el nostre company Eduard Gené. Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies, Carme. Això de prescriptor m'encanta.
Home, oi que ens dones la recepta?
Bueno, jo explico el que faran i faig algun comentari, ja ho saps. Que passa que, clar, jo dic, no diguis massa coses perquè si hi ha gent que vol anar, veure...
No li aixafis la guitarra.
Millor li aixafis la guitarra, exacte.
No li aixafis la guitarra. Molt bé, doncs en els pròxims minuts farem un repàs, una ullada, per veure quin és el panorama de cara a aquest cap de setmana i si podem arribar al següent, així ens muntem la nostra agenda particular i ens organitzem, no?
Jo penso que sí que podem fer-ho, eh?
Que millor. Escolta'm.
Jo començo, mira, començo avui dijous, que, com sempre, hi ha el bar Bocamoll, del Torre Blanca, i aquell concert de petit format, i avui hi ha una cosa que em fa gràcia pel nom, eh? Diu The Dalton Brothers Band.
Això em sona al còmic.
A mi em sona una pel·lícula del Far West, no? De l'Oeste, de Cowboys, però diu que fan música Dixieland. Bueno, ja lliga.
Està bé,
ja
sí.
Lliga. Però, bueno, però demà divendres tenim al Teatre Auditori una de les, per mi, de les millors òperes que es poden veure, que és La Bohème. L'havíem de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini fa el centenari de la seva mort, i penso que és un dels autors d'òpera millors, i La Bohème, penso que també respon. Hi ha fragments de La Bohème, àries i duets, que són extraordinaris. Començant per el primer, que diu que gelida manina. Oh, una cosa romàntica 100%. I a més, bueno, ho fan com més natural la gent de Sabadell, amb un repartiment que penso que pot estar molt interessant. I jo, el que em sembla recordar que hi està tot exaurit.
Sí?
Sí que
hem fet tard.
Suposo.
Bueno, podem esperar a última hora, ja saps que sempre hi ha algú que
hora,
no segur. Pot assistir, que queda en buits.
Per tant, però sapigueu que heu d'anar allà i de 8 a 9, i veure, perdó, de 7 a 8, perquè comença a les 8.
Comença a les 8,
comença
sí.
A les 8, i veure si efectivament us queda alguna cosa per poder entrar. No? I aleshores, el diumenge...
Espera, hem d'advertir que La Bohème, que la gent, si va per primera vegada, que sàpiga que això és una mica llarguet.
Sí, sí.
Una mica llarguet vol dir que frega les 3 hores.
Sí, hi ha un intermedi, però penso una cosa, que hi ha el percentatge més gran de la gent que hi va, realment...
Gent gran?
Sí, jo diria que el promig està així, en els 65 anys.
I ja vindré un dia, a veure si baixa la mitjana.
Aproximadament. I hi ha gent jove, eh? Hi ha gent jove, també, però és una minoria, això està claríssim. Mm. Vale, doncs, si sembla, passem al diumenge, que el diumenge tenim dues coses interessants. Per una banda, teniu a la nau de Valloreix, dintre d'aquesta 30a edició de teatre de Valloreix, hi ha Tartuf, el Tartuf de Molière,
sí.
I que, a més, fa una companyia de granollers que dirigeix amb Frederic Roda Fàbregas, el germà gran del nostre amic Albert Roda, que doncs, dirigeix ell, que fa molts anys que està amb aquesta companyia.
I és una versió, diríem, alternativa, actualitzada, o
sí,
és un clàssic?
Sí, el que fa és agafar l'obra de Molière, que és una comèdia crítica, o que critica molt la societat del seu temps, que és vàlid per actualment.
Sí, no han canviat gaire els temps.
No han canviat massa. Les coses dolentes continuen sent les mateixes.
Per això anem com anem.
Exacte. I aleshores el que fan és una mica adaptar-ho de tal manera que per un públic, en aquest cas també més jove, doncs entri perfectament. És una comèdia, en el fons, jo diria que és una tragicomèdia, perquè és divertida, però en canvi el missatge que dona social doncs és una mica escaient, eh? Pica una mica. I el mateix diumenge al Teatre Auditori tenim aquest espectacle en diuen Ballarins Catalans al Món, sí que és una setena gala, i és que són diferents ballarins que estan treballant en companyies a França, a Alemanya, a Països Baixos, etc., i que de tant en tant es reuneixen i fan una sèrie de petites gales aquí a Catalunya. Fan, en aquest cas, són o bé doncs, uns ballarins parella, o fan una persona, un sigui ballarina o sigui ballarí, que fa un solo. Evidentment són els moments més clàssics de tot el ballet, i els que siguin amants de fer d'això, de no veure tot un ballet, sinó veure diferents fragments, pot ser interessant.
Home, jo crec que sí. De fet, aquesta podria ser la Companyia Nacional de Dansa.
Hauria de ser-ho.
Ja, però no pot ser perquè cadascú està allà on s'ha buscat la vida.
I no pot ser-ho perquè no hi ha, com de costum, no hi ha prou diners per poder...
No hi ha pressupost.
No hi ha pressupost, sí senyor. La companyia del Liceu tenia una companyia de dansa durant molts anys, dirigida per en Joan Magrinyà. Van sortir molts ballarins i ballarines, entre elles una que viu aquí a Sant Cugat, que em faci el dia el nom perquè no me'n recordo, pobre. Ah, sí, la Guillermina Coll. La Guillermina Coll. Mm-hmm. Que viu a Sant Cugat de fa molts anys. Doncs hi van sortir moltíssima gent, però va desaparèixer. I ara hi ha un que en diuen el Ballet de Barcelona, però el Ballet de Barcelona, que està a Santa Coloma de Gramenet, doncs és una barreja de tot tipus de gent de tot arreu. Es comporten
sobre... Jo m'imagino que per ells també ha de ser una experiència, diríem que excepcional, no?, perquè, clar, ells estan treballant amb altres cossos de dansa, sí, i es troben puntualment amb catalans, que sí, també es troben arreu del món.
I que molts van començar junts. Molts ells van començar junts a l'Institut del Teatre, i segur que es coneixen perquè són de les promocions, són promocions similars, no? Mm. Per tant, en aquest sentit, segur que està bé. I això el diumenge 17, però abans el 21, el dijous següent, com sempre recordo que fan el Bocamoll, que ja sempre dic el mateix, és entrada gratuïta, però si us preneu una cervesa...
Home, alguna cosa t'has de prendre, no?
L'heu de pagar. És limitat en quant a l'espai, perquè és el que és un bar, però jo penso que de tant en tant fan algun tipus de concert que és prou interessant, és prou interessant.
Qui va aquest dijous, el 21?
Aquest, hi ha un grup que es diu Polentio i el fien com concert de pop. De pop, clar, popular, música popular. Per tant, concert de pop pot abarcar moltíssimes coses. És un trio, sembla que és guitarra, teclats i baix, i bueno, pot ser interessant. El que és bastant novedós, perquè feia temps que no venia, és el Teatre Auditori el divendres, el dia 22, que actua la Maite Martín. Que la Maite Martín és una cantant que durant molt temps, al principi, va sortir i va anar evolucionant amb el temps, perquè començava doncs, amb un flamenc doncs, estilitzat, mm, i en canvi amb el temps va anar variant i en aquest moment té un repertori que pot fer des d'una cançó... doncs com, no sé, Alfonsina i el mar, o com pot fer un flamenc perfecte. Ha anat evolucionant amb el temps. I a més, aquest concert aquí diu que està dins del marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
Que hem de continuar...
dient-ho...
Reivindicant, dia, visibilitzant...
Dia a dia. Hmm. Aquest és un concert que té per mi molt interès, perquè Maite Martín ha fet una evolució amb el temps, ha fet una evolució molt, molt, molt bona. I el dia 23, el dissabte 23, a la mateixa hora, hi han dues coses, ja s'ha d'escollir. La primera que jo vull citar és una obra del Víctor Alexandre, que és un col·laborador d'aquesta emissora, entre altres coses.
A on?
Al Teatre de Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Ho dic perquè estàvem al Teatre Auditori, sí. I ara anem al Teatre Mirasol.
Teatre de Mirasol, el dia 23, presenta una obra que es diu M'espien.
És una obra original del Víctor.
Sí, el Víctor té moltes obres teatrals. Mm-hmm. Passa que ell ha fet molt periodisme, això amb el periodisme, ha fet novel·la, molta novel·la, narració... I obres de teatre, jo penso que en deu tenir, que jo conegui, que hagi vist, potser diria que 6 o 7. Jo sé, alguna adaptació de Pere Caldés va fer una vegada, però en té pròpies bastantes.
I aquesta és una d'elles.
I aquesta és una d'elles, que és l'última, una de les últimes que ha escrit, i que, malauradament, com és natural, ell volia que es representés per una companyia d'aquí, i el que són les coses... Els que venen a fer-ho, al Teatre de Mirasol, són del Teatre Casanenc, de Casada a la Selva.
Oh, sí que s'ha anat lluny.
Sí, bueno.
No hi havia voluntaris aquí?
Es veu que no.
Es veu que no, però sí, hi ha molta gent.
Sí, però a vegades...
Estaven ocupats.
Sí, estaven ocupats i a vegades les circumstàncies. A més, hi ha una altra cosa que aprofito per dir, encara que ens sortim una mica, i és que Sant Cugat, Carme, fan falta espais per les arts escèniques. Hi han els mateixos espais. Quan s'obre el Teatre de la Unió...
O sigui, ja hi comptes.
Compte, diuen, per l'any que ve. Mm. Quan es obri, seran els mateixos que fa 20 anys. I la ciutat de fa 20 anys ha crescut molt. Per tant, falten espais per fer arts escèniques. I no només per fer, i per assajar.
Que sí, clar, perquè has d'assajar en algun lloc.
Has d'assajar en algun lloc. I si pot ser, en el mateix lloc que vagis a representar. Bueno,
aquí queda la reivindicació feta.
Això, sí.
Que no li faltarà raó, evidentment.
Això, exactament, eh? Exactament. I, a més, el mateix dia 23, al Teatre Auditori, tornem al Teatre Auditori, dins del Festival de Jazz de Barcelona, ve un pianista, que és el Tony Ang, que fa un tipus de música que jo, personalment, no l'entraria dintre del jazz. O sigui, no la consideraria dintre del jazz com molta gent pot pensar, pensant en segons quin tipus de músics, en un tipus de música, etcètera, etcètera. És piano sol, totes les composicions són seves, és música seva, i és un tipus de música que encaixa en segons quins moments amb el que seria el teatre, la música de jazz, però jo diria que amb altres doncs passen una mica inclús com a música clàssica. O sigui, es podia qualificar perfectament de música clàssica. Té un gran èxit, ha gravat ha fet molts concerts mundialment. De fet, aquest concert forma part d'una gira per tot Europa. O sigui que, per tant, potser la setmana anterior ha estat a París i l'altra setmana doncs, ha estat... I, en fi, és un pianista relativament jove... Mm. I és d'origen asiàtic, però
això
no...
Això et anava a preguntar, perquè sí. Veia la seva fotografia
sí.
I...
Però és nord-americà, eh? O sigui, ell ha nascut als Estats Units.
Doncs mira quina sort. No, ho dic.
Ja sé per on vaig. Ja sé per on
perquè tu te'n recordes que fa uns dies hi va haver unes eleccions, no?
Sí. Bueno, sí, sí. De totes maneres, que estan a dintre, diu que no es traurà, eh?
Va.
El que diu que no volen que entrin més.
Bueno, no sé si han sentit a parlar de deportacions, o sigui que...
Sí, bueno, clar, però són els dolents, els que es mengen els gats.
Ah, sí, clar.
Els que es mengen els gats i els gossos. Els altres no.
D'aquí el seu nom, no? Toni? No, Toni. Toni, però sí que conserva
sí,
el cognom.
Intenta. I el diumenge, també al Teatre Auditori, hi ha una cosa que és el que en diuen per familiar, teatre familiar.
Sí, un espectacle per famílies.
Però per nens molt petits. O sigui, en aquest cas han de ser... O sigui, dura 45 minuts i ha de ser... O sigui, ho presenten per nens molt petits. Perquè és una entrada de 80 persones, només els pares i els nens, i aleshores és un espectacle que es diu Madame Lumière, la pare de llum, evidentment, perquè tot és llums que van canviant, que van variant, que formen part de l'escenari, que els nens estan en el propi escenari, i aleshores el que fan és un canvi de llums explicant una història, però una història que és més visual, és més... estètica, que no pas de contingut, no, quant a paraules, no, quant a història... No és això, és una altra cosa. I es veu que està funcionant molt bé i té molt èxit. I aquí doncs, tanquem la quinzena.
Sí, un repàs ampli, molta cosa, al Teatre Auditori, com és costum. Hem passat per la nau de Valldoreix i també pel casal de Mirasol.
Només em quedaria recordar... Si...
Ah, i el Bocamoll, home, tu, que cada dijous, és veritat, que hi ha el petit format.
Sí, dues coses també, que és la part de màgia que es fa a la cafeteria del Teatre Auditori els dissabtes, en aquest cas seria el dissabte... 14, i després també el jazz, el diumenge a les 9 de la nit.
Molt bé, senyor, doncs fins aquí 15 dies.
Aquí estaré.
I continuarem repassant.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Faves comptades.
Fa poc més de 2 anys va ser nomenada la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, un càrrec pel qual competia amb 33 aspirants més. Dins de la secció de patrimoni del Faves Comptades, avui tenim amb nosaltres la Mireia Mestre. Benvinguda, Mireia.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Dirigeixes l'espai de conservació d'obres més gran del país, el que suposa un gran repte en relació amb el patrimoni. Com vius aquesta responsabilitat?
A veure, per mi és un plaer i realment un honor estar a la direcció d'aquest centre, que jo ja coneixia perquè quan vaig començar en el món de la conservació i restauració, de fet, ja vaig començar al monestir de Sant Cugat, que és on estava ubicat el centre de restauració en aquell moment. O sigui que és un vell conegut per mi. Però realment és un molta pressió i molta responsabilitat, com deies, perquè sí, ens fem càrrec de tot el patrimoni moble i tot el patrimoni artístic i arqueològic que està vinculat en el patrimoni immoble, en els edificis o en els jaciments, i per tant, clar, Catalunya és molt rica en patrimoni i tenim molts monuments, molts objectes que s'han de preservar per les generacions futures, no? Ara, nosaltres efectivament ens ocupem de tot aquest patrimoni amb una plantilla que és molt petita, que és escueta, que estem intentant augmentar a poc, però comptem amb molts professionals externs que són els que ens ajuden també a fer totes aquestes feines que són necessàries pel patrimoni. I llavors, una de les feines que nosaltres ens hem proposat és també actualitzar la formació i actualitzar tots els coneixements que tenen els professionals que ja estan molt ben formats. Però com que la nostra disciplina canvia constantment i hi ha tècniques noves, metodologies més interessants que es poden aplicar, productes que s'han de canviar perquè són més sostenibles o perquè són més ecològics, llavors també fem aquesta formació dels professionals externs que ens ajuden. O sigui que, sí, per mi la direcció d'aquest centre ha estat, ja dic, un honor, però també una responsabilitat, perquè el que volem és que les intervencions en el patrimoni de Catalunya tinguin el màxim rigor i garantim, d'alguna manera, la qualitat d'aquestes intervencions perquè no hi hagin intervencions fallides o intervencions de gent que no és prou professional o que no està prou ben formada. O sigui, que garantim aquest rigor en les intervencions, que han de seguir tota una sèrie de criteris d'intervenció que són de caràcter internacional, que no són només del centre de restauració, sinó que són de tipus internacional. Mm-hmm.
Mm-hmm. Quan arriba de nou a un lloc com el centre de restauracions de béns mobles, amb tota aquesta responsabilitat que comentaves, s'estableixen uns objectius. Diríem que els grans objectius que és la vostra missió és el que ara ens estaves comentant, però com a objectius concrets te n'has marcat alguns?
Sí, a part d'això que justament estàvem dient d'aplicar aquests criteris internacionals en les intervencions que es fan en el patrimoni, que són uns criteris com, per exemple, doncs, mantenir la màxima integritat de l'obra d'art o de l'objecte que s'està intervenint al llarg de tot el procés, garantir la legibilitat de tot el que s'hi ha afegit, que tots els elements afegits siguin reversibles, que siguin productes o materials estables en el temps, que s'apliquin criteris de conservació preventiva sempre, que hi hagi una documentació estricta i una memòria molt exhaustiva del que s'ha fet, perquè quedi el rastre i la traça. Però, a més d'aquest paper d'assessorament, jo el que m'he marcat com a objectiu en aquesta direcció és, en principi, tres coses molt importants. Primer, impulsar de totes el que és la conservació preventiva. És a dir, actuar en prevenció de cara a que els danys no es produeixin, si pot ser.
O sigui, menors, no?
Sí. Minimitzar aquests danys en el patrimoni. I, per tant, per fer això cal impregnar de conservació preventiva els professionals que exerceixen aquesta disciplina, però també els propietaris, conscienciar i mentalitzar els propietaris dels béns, que això és molt, molt important, i després tots els gestors d'aquest patrimoni que donen diferents usos al patrimoni, que el posen a l'abast del públic, doncs tothom ha de col·laborar en aquest objectiu de prevenció perquè els danys, si pot ser, no s'acabin produint o perquè s'avaluïn els riscos i també minimitzar aquests riscos que tenim. Això seria, per una banda, que ja fa anys que el centre també està treballant amb això, i ho estem fent conjuntament, no només des del centre de restauració, sinó amb altres serveis de la Direcció General del Patrimoni Cultural, com per exemple el Servei de Museus, o fins i tot amb l'Agència Catalana, que nosaltres pertanyem a aquesta Agència Catalana, dintre del Departament de Cultura, i amb els monuments i museus que pertanyen a aquesta mateixa agència, o sigui, no som sols a treballar en la conservació preventiva. Després, un altre aspecte que jo voldria impulsar és tot el que fa referència a la recerca en matèria de conservació i restauració. O sigui, mantenir el màxim de contacte amb els grups de recerca universitaris que treballen també en el mateix àmbit que nosaltres i en el patrimoni, perquè hi hagi un intercanvi, perquè hi hagi una relació estable amb ells i a poc a poc anar fent convenis. De fet, una de les coses que volem impulsar i que ja ho estem fent és el laboratori que tenim de materials, que és un laboratori on hi ha un químic i ara s'hi ha afegit una geòloga, i a més dotar-lo, aquest laboratori, de més instrumental del que tenia. Per exemple, hem comprat un microscopi electrònic, que és un aparell molt sofisticat i que fins ara havíem d'anar a la Universitat Autònoma o a la UPC o a la Universitat de Barcelona per poder fer aquest tipus d'anàlisis. Doncs ara ja el tenim en el centre i això ens facilita les coses i ens estalvia molt temps. I després hi ha tot el que és l'altre objectiu. El tercer objectiu és tot el que fa referència a la legislació i a la normativa en matèria de patrimoni. O sigui, ara, com sabreu, doncs s'està intentant escriure una nova llei del patrimoni cultural català. Llavors, tothom està col·laborant, tots els àmbits del patrimoni estan col·laborant perquè aquesta legislació contempli tot el que no estava contemplat en la llei del 93, del 1993, perquè doncs, els conceptes del que és el patrimoni també han anat evolucionant i perquè hi ha aspectes que havien quedat a fora. Per exemple, els nostres de conservació i restauració del patrimoni moble, que no estaven gens explicitats els criteris d'intervenció, no estava explicitat que les persones que s'han d'ocupar, dirigir els projectes de conservació i restauració han de ser forçosament gent formada en conservació i restauració i especialistes amb experiència i expertesa en el seu àmbit, això ha de quedar reflectit en la llei com una obligatorietat. Per tant, la presència del conservador-restaurador també ha d'estar en la llei de patrimoni. I aquests són bàsicament els nostres objectius. N'hi ha d'altres que seran a més llarg termini, com per exemple l'accés a tota la documentació que tenim en el centre de restauració des de l'any 80, que són fotografies, memòries, imatges, radiografies, anàlisis. Tot això estem fent un esforç de digitalització perquè hi ha un fons molt important que està, per exemple, en suport de diapositives o en suport de plaques d'Ektachrome o en paper, escrit en paper, i tot això s'ha de digitalitzar i posar a l'abast dels especialistes i de tots els interessats, del públic interessat, perquè es pugui consultar. Això voldríem posar-ho a la web. Clar, això és de llarg recorregut, però sí que és un dels objectius que m'he proposat també.
Mm-hmm.
El procés de restauració d'una peça, des de que arriba fins que acaba sortint, m'imagino que passa per molts procediments, per moltes mans, molts professionals, i que és una tasca de temps, no?
Sí, efectivament. Nosaltres, quan... tant si intervenim en el centre de restauració, en els nostres espais, en els nostres laboratoris, com si es treballa in situ, que es treballa molt in situ, perquè nosaltres treballem a tot Catalunya. Clar, el primer que es fa és identificar l'obra, donar-li un DNI, diguéssim, un número de registre, que és el que relligarà tot el que es farà, tots els processos que es tindran, que es faran en aquella obra, sigui d'anàlisis, sigui de fotografies, sigui de la memòria pròpiament del procés de conservació-restauració, tot això anirà relligat amb aquest número d'identitat que se li ha donat al principi. Després, doncs, si són obres que poden venir contaminades, passaran per un procés de descontaminació, diguéssim. Si són obres, per exemple, que estan insectades amb insectades amb xilòfags, amb corcs, doncs tot això es passarà per una cambra d'anòxia on es garanteix que al cap d'un mes aquests insectes estan morts, però no només l'insecte adult, sinó les larves, tot el cicle de l'insecte i fins i tot els ous, que això és molt difícil d'eliminar amb mitjans químics, i doncs es fa aquest procés de canviar a l'entorn eliminant l'oxigen, per entendre'ns. Després de fer aquesta anòxia o de prendre mostres, per exemple, de si tenen fongs les obres, fer anàlisis de fongs, que aquestes anàlisis de fongs ara actualment ens les fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Veterinària, es prenen fongs, s'identifiquen aquests fongs, es veu quin tractament s'ha de fer, després es fa una neteja superficial i immediatament ja es passa a les fotografies d'ingrés. Tenim un plató fotogràfic impressionant que treballa un fotògraf especialitzat on fa no només fotografies de com està l'obra abans d'intervenir-hi, sinó que fa fotografies doncs, amb llum rasant, amb llum ultraviolada, amb radiacions infraroges, tota una sèrie d'imatges científiques que després serviran per diagnosticar millor quines són les patologies o quins són els danys i les alteracions que presenta l'obra. Es passa a un estudi de l'estat de conservació de l'obra molt acurat, que moltes vegades quan entren en el centre les obres ja han tingut aquesta, ja s'ha fet aquest estudi. Després es valora si s'han d'extreure mostres per analitzar, que puguin ajudar a triar a lo millor el procés de conservació i restauració o a saber quins són els materials constitutius. I finalment ja es fa la proposta, ja s'acorda la proposta de conservació i restauració. De vegades, quan es fa durant la proposta, hi ha conflictes, hi ha problemes de dir, bueno, nosaltres havíem pensat que faríem aquest procés, però resulta que això no respon bé o no és el més adequat, doncs llavors es fan sessions clíniques amb tots els especialistes, es discuteix quin serà el millor procés, i finalment s'actua amb tot el procés i llavors ja es fa un repàs final de la presentació final de l'obra i es fan les fotografies finals de l'obra també. Entremig hi pot haver-hi hagut això, doncs anàlisis, radiografies, etc. També tenim un plató radiogràfic, tenim una radiòloga... Tenim
anant tot bé, quant de temps estem parlant? Perquè jo dic que això sí. porta dies de sí, feina.
Sí. A veure, hi ha processos que són relativament ràpids i que a lo millor poden durar 3 o 4 setmanes, si depèn, és difícil, perquè si s'ha de fer l'anòxia, per exemple, ja dura un mes, i per tant, 3 mesos són ineludibles per un objecte petit, a lo millor i amb poca dificultat. Però, en canvi, hi ha processos que poden durar anys, Anys, molts anys.
Ja. Doncs molta paciència. És un treball que requereix de molta precisió i, sobretot, de molta paciència, també. No ens queda més temps. Continuarem parlant del Centre de Restauració de Béns Mobles. És possible que la Mireia Mestre vingui en alguna altra sessió per parlar-nos d'alguna altra cosa més concreta. Avui l'hem convidat per conèixer-la, saber una mica com es troba en aquesta nova responsabilitat i que ens parlés una miqueta del Centre de Restauracions de Béns Mobles. Mireia, moltíssimes gràcies per la visita.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos a donar una mica de difusió al que és la conservació i restauració i a la professió.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Obrir les finestres i esperar un nou dia i trobar altre cop entelats els vidres com aquests meus ulls que sovint obliden que encara hi ha llum per adreçar la vida. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa. He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre. Mira molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina. I el pas del temps, hores repetides, va llaurant la pell, cada cop menys lliure, sense guanyar res, perdre un tros de vida i anar cap al llit fent veure que somia. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa. He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre. Mira molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina. I aquesta cadira, coixa trotinada, els vells finestrons i la llarga escala són la gran mentida. Perdre l'esperança, per això m'aixeco ara que puc encara. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa. He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre. Mira molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina.
amb el 91.5.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Viu el Nadal amb nosaltres, Cugat Mèdia.
Your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.